Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa. El canvi horari podria acabar-se els pròxims anys. Així ho ha comunicat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El promotor de la reforma horària a Catalunya, Fabián Mohedano, ha explicat a Ràdio Sabadell que les empreses, per exemple, estarien a favor de l'abolició del canvi horari.
El món de l'empresa està desitjant aquest canvi, perquè és que, al final, les empreses que treballen a torns aquells dos caps de setmana en el que ara hi ha un canvi, diguem, d'ajust, doncs és una mica un mal de cap. I, per tant, doncs, les empreses ho volen, ho desitgen, i concretament amb aquest tema mai hi ha hagut debat.
Després analitzarem quins aspectes es veurien afectats amb la supressió del canvi d'hora.
L'actor sortit de la faràndula Marc Rius estrena una coproducció a TV3.
Es tracta de Vilafranca, un drama familiar ambientat a la festa major d'aquesta localitat.
És un dinar de festa major, bàsicament el que ens podria trobar qualsevol família catalana, a qualsevol festa major de qualsevol població d'aquí a Catalunya. El que passa és que aquest dinar concret que viuran a Vilafranca els protagonistes de la història és una mica diferent de tots els últims anys, perquè l'avi comença a estar molt malalt d'Alzheimer. A això s'hi suma que hi comencen a haver-hi problemes amb el tema de l'herència.
Rius interpreta un dels personatges que va convidat en aquesta caòtica trobada familiar.
I en esports, el centre d'esports ha negociat fins a l'últim moment la incorporació de dues peces més per l'equip de Toni Saligrat.
Nico Del Monte és nou jugador del centre d'esports Sabadell i Antonio Domínguez, a falta de confirmació oficial, també s'incorporarà a la plantilla arlequinada.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Avui ha estat un dia més fresc que les últimes setmanes, però a veure què ens espera aquest cap de setmana. Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs després d'una matinada i un matí marcat pels ruixats, per les precipitacions intenses en molts punts del litoral i també de l'interior del quadrant nord-est, esperem una tarda on les precipitacions es poden reproduir, sobretot a l'interior del quadrant nord-est. Alguna d'elles encara podria tenir caràcter tempestuós a la resta del territori. Molts núvols al Pirineu, Prepirineu i també l'interior del quadrant nord-est. A la resta, més bonança. De cara a la matinada de demà dissabte, esperem que novament es puguin produir ruixats, algunes tempestes, sobretot a punts del litoral de Tarragona. Algunes d'elles podrien tenir caràcter fort. A la resta del territori, demà, ambient força nuvolat, sobretot a la meitat est, més sol de cara a punts de la meitat oest del territori. Demà la temperatura, que podria ser una mica més baixa que l'enregistrada avui divendres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar com estan les carreteres que ens envolten. Els principals problemes es concentren a la sortida de Barcelona, al nus de la Trinitat, en l'enllaç amb la Ronda de Dalt, 2 quilòmetres de circulació lenta, i a la Ronda Litoral, 4 quilòmetres també de retencions. Al nus de Llobregat, un carril tallat provoca 1 quilòmetre de circulació també lenta en sentit sud a la Ronda de Dalt. I dins de la capital, trànsit dens, també a la Ronda de Dalt, entre Nou Barris i la Teixonera, i entre Via Laietana i Montjuïc, a la Ronda Litoral. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Us ho dèiem en titulars, la Comissió Europea proposarà abolir el canvi d'hora al continent i mantenir l'horari d'estiu. Així s'ha anunciat avui després de realitzar una consulta a més de 4 milions i mig d'europeus que han apostat per aquesta eliminació del canvi horari. Aquest nou plantejament implica posar en debat 4 aspectes ben diferents, Helena.
Exacte. Primer de tot, cal decidir si ens quedem amb l'horari d'estiu o amb el d'hivern. N'hem parlat amb Fabián Mohedano, promotor de la reforma horària, que assegura que ell és partidari de l'horari d'hivern per una raó ben simple.
Nosaltres, en funció de la llum que rebem a primera hora del matí, després segreguem més o menys melatonina. I, per tant, la qualitat del nostre son a l'hora d'anar a dormir serà millor en funció de la qualitat de la llum a primera hora del matí. Si a primera hora del matí doncs, no rebem llum perquè és de nit i ens posem dintre de les oficines a treballar, doncs serà una mica desastre.
El segon aspecte clau d'aquest canvi horari és com afectarà les nostres feines.
Moedano, per la seva banda, argumenta que els canvis en la manera de com treballem van molt més enllà que aquest canvi horari.
No és que la reforma horària la poguessin fer fa 30 anys. El que sí que es podia haver fet fa 30 anys és fer el que van fer la resta de països europeus, que és canviar la manera de treballar, és a dir, treballar per objectius, amb uns horaris més flexibles, avaluar el rendiment dels treballadors en funció de la feina feta, i no de l'horari, i no de la presencialitat. Això sí que ho podien haver fet en el seu moment. Però quan parlem de reforma horària, parlem de tot. Era, hem de posar-ho tot sobre la taula.
En tercer lloc, tenim els horaris dels nostres àpats.
Exacte. Moedano explica que la nostra tradició de dinar o sopar molt més tard que la resta d'Europa prové ja de fa molts anys, i que si es vol canviar, primer caldrà reformar els horaris laborals i de les escoles per tal de poder estar a casa més d'hora.
I per últim, una decisió clau és si ens adaptem a l'horari de Londres, és a dir, una hora menys de l'actual, o si ens acollim a l'horari de Berlín, seguint el mateix que tenim ara.
Moedano es mostra a favor d'adaptar-nos al sistema de la capital alemanya per raons purament econòmiques.
Nosaltres som a Barcelona, Catalunya, i no som a Galícia, ni fins i tot a Madrid. I per tant estem al mig del fus horari de Londres. Per tant estem a la meitat del fus horari de Berlín. A mi em pesen més els elements estratègics, econòmics, que no tant els elements, diguem, solars. Entenent que en certa manera ja hi ha un decalaix entre la gent que viu a l'est i la gent que viu a l'oest d'un país.
Moedano afegeix que no cal patir per si les empreses s'adaptaran o no al nou sistema horari, perquè segons ells, aquestes ho estan desitjant.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter @RadioSabadell.
L'actor sabadellenc Marc Rius estrena aquesta nit la seva última TV Movie, titulada Vilafranca, a Televisió de Catalunya. Es tracta d'una història situada a la festa major d'aquesta localitat que relata una trobada familiar amb un final dramàtic.
I és que tot es complica pel fet que l'avi pateix Alzheimer i està en joc l'herència entre els seus quatre fills. En aquest context es desenvolupa un drama familiar en el qual es veurà immers el personatge que interpreta Rius.
El meu paper és el del Dani, que és un noi de Viladecans, que està estudiant una carrera artística amb una de les netes de la família de Vilafranca, i aprofiten el dinar de festa major per fer un treball de la universitat. I ell va allà com un estudiant, no? I una mica a veure què passa en una festa major d'un poble típic català, no? I què passa, que es troba enmig d'aquesta discussió familiar i no sap massa... Bueno, el tio es queda flipant.
Vilafranca és una coproducció de TV3 i Diagonal TV, en la qual hi participen actors de la talla de Joan Pera, Carme Sansa, David Bagés, Anna Ica Bolzeta o Laia Manzanares. La peça és dirigida per Lluís Maria Güell, el qual s'ha centrat en la part més dramàtica del text original, escrit pel dramaturg Jordi Casanovas per teatre. Per la seva banda, Rius continua ben actiu amb diversos projectes per endavant.
Doncs jo començo just aquesta setmana, ja comencem la gira d'Èdip, l'obra que vam estrenar la temporada passada al Romea, dirigida per l'Oriol Brogi i interpretada protagonitzada pel Julio Manrique, que a més passarem per Sabadell, si no m'equivoco, a l'octubre o a novembre. I res, d'aquí a poc ja em poso a assajar la nova producció de La Calòrica, que estrenarà la temporada alta, al desembre, i que es podrà veure a la Beckett al maig.
Vilafranca es podrà veure per TV3 aquesta nit després del Telenotícies Vespre.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter @RadioSabadell.
Endesa ha retirat 13 quilòmetres de línies aèries de mitjana tensió i un total de 77 torres elèctriques al Vallès Occidental. La majoria d'infraestructures formaven part dels termes municipals de Sant Quirze i Rubí, tot i que a Sabadell hi havia 8 torres i més d'un quilòmetre de línia.
L'objectiu d'aquesta intervenció, segons la companyia elèctrica, és la de millorar l'entorn paisatgístic de la comarca, millorant la seva qualitat visual i ambiental.
La companyia estudia fins a quin punt es poden retirar infraestructures per tal de minimitzar al màxim el seu impacte ambiental i territorial. En aquest cas ha estat factible i, per tant, aquests quatre termes municipals, bàsicament Rubí i Sant Quirze, sí que ha permès desballestar íntegrament una línia elèctrica. En el cas dels termes municipals de Sabadell i Terrassa, la línia persisteix, tot i que amb menys volum, perquè s'ha pogut retirar un dels dos circuits que hi havia.
Per aquest motiu han retirat totes aquestes instal·lacions que ja estaven en desús, gràcies a la racionalització de la xarxa que du a terme Endesa. Oriol Ossan és portaveu de la delegació catalana.
En el cas del Vallès Occidental operaven diferents companyies elèctriques, cadascuna tenia les seves pròpies infraestructures. Ara pràcticament totes formen part de la mateixa companyia, que és Endesa. Per tant, hi havia inclús en alguns punts xarxes duplicades o triplicades. El que ha permès uns estudis previs és racionalitzar totes aquestes infraestructures, analitzar si calien o no calien. Algunes s'han compactat, és a dir, que pel mateix tram hi passen dues línies, la qual cosa ha permès retirar i desballestar infraestructures que ja no calien que estiguessin en el territori perquè les altres les suplien.
Endesa ara assegura que reciclaran tot aquest material elèctric a les seves pròpies subestacions. A més, els clots que s'havien format per les bases de formigó de les torres, també retirades, s'han restaurat amb terra vegetal.
Aquest pròxim diumenge comença la temporada de caça regular, que, en variant segons l'espècie, durarà fins als mesos de febrer o març. Els animals de caça major inclosos van des del cabriol a la daina o al mufló, però la que les administracions demanen que s'intensifiqui és la caça del senglar.
I això dediquen principalment les batudes als caçadors. Joaquim Zarzoso, president de la representació territorial de la Federació Catalana de Caça Barcelona, demana comprensió als usuaris del bosc. També denuncia que una mascota forana que es va posar de moda fa temps, el porc vietnamita, ara sol abandonar el bosc i el creuar-se amb els senglars genera ventrades del triple d'individus.
Molta gent que tenia el famós porc vietnamita, quan se fan grandets, pues ja molesta a casa i els comencen a abandonar a la muntanya. Hem començat a trobar creuaments amb el senglar i això provoca que les ventrades d'aquest tipus d'animals, que ja se li ha posat un nom, que és el cerdolí, pues siguin molt més àmplies que les que fa un senglar. Si, per exemple, un senglar fa 4 cries, aquest cruce podria arribar a 8, 10 o 12. I, per tant, això sí que és un problema.
Amb la caça com a única mesura, Zarzoso no creu que es controli la plaga.
Amb la caça només la població del senglar no la controlarem. Per una banda n'hi ha l'abandonament del tema dels boscos, cada vegada estan més bruts, les rieres també al costat de les poblacions cada vegada estan més brutes. També el tipus de conreu que fem servir, fins ara fa uns anys cap aquí se sembra molt de blat de moro, això també és una font d'aliment molt important cada senglar que fa que criï més. I després també tenim pues, el tema de la pluja, contra més plou, més glans després també n'hi ha a la muntanya i provoca que també tingui una altra font d'aliment molt important.
A més, els caçadors consideren que la vacuna anticonceptiva que s'està començant a aplicar als senglars no és efectiva, té un cost elevat i demana una revacunació de més del 70% dels senglars i d'aquesta nova espècie híbrida.
Augmenten els afectats per la síndrome visual informàtica durant el període de tornada a la feina. La irritació ocular, la fatiga visual o la sequedat ocular són alguns dels símptomes d'aquesta patologia que afecta el 70% de persones que treballen majoritàriament davant d'un ordinador.
Les vacances es comencen a acabar i això implica tornar a la feina. Moltes vegades aquesta tornada al treball suposa passar 8 hores davant una pantalla d'un ordinador o d'un aparell electrònic. Estar llargues estones amb la mirada fixa a un punt proper és la causa de l'anomenada síndrome visual informàtica, tal com explica Toñi Marín, directora de formació en òptica i audiologia universitària.
Quan nosaltres mirem de lluny, relaxem la vista. Estem treballant d'una manera relaxada, mentre quan treballem amb visió propera, ja sigui llegint o davant d'una pantalla, doncs estem fent un esforç acomodatiu més gran. Per això tenim més molèsties.
Pel que fa a les possibles solucions a la síndrome, Marina aconsella utilitzar uns vidres especials que contenen filtres que redueixen una part de la llum blava que emeten les pantalles d'ordinadors i de tauletes electròniques.
I aquests tractaments que porten els vidres, doncs estan pensats perquè no influeixi tant la radiació nociva que en l'exposició més prolongada davant de les pantalles doncs patim més que res els que estem davant de l'ordinador.
També aconsella descansar la vista cada 20 minuts i, si es pot, fer exercicis per relaxar el sistema visual.
Més qüestions en un format més breu. Ho hem sabut fa poc. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha explicat a través del seu compte de Twitter que ell i la regidora de districte de Torrerromeu, Glòria Rubio, han visitat els veïns d'aquest barri afectats per un tall de subministrament de la llum. Berlanga afirma que la situació és preocupant i que la setmana vinent han programat una reunió per fer seguiment d'aquesta qüestió. El tinent d'alcalde ha respost d'aquesta manera un tuit de l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, on denunciava el cas dels veïns de Torrerromeu, afectats sense llum des de fa dies, els quals perden el menjar de les neveres i no poden endollar els respiradors a les nits, ha explicat. I una altra qüestió. Aquest pròxim dilluns comença el 22è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell.
Es desenvoluparà durant els mesos de setembre i octubre i finalitzarà amb la representació de l'obra Falstaff al Teatre de la Faràndula. Dirigit per Mirna Lacambra, el curs es fixa en la interpretació musical, però també en l'escènica, així com l'estil verdià, la dicció o el fraseig, entre d'altres. A més, compta amb professors de la talla del crític Roger Alier, el director d'orquestra Daniel Gil de Tejada o el director teatral Pau Monterde. També inclou una masterclass amb l'eminent soprano Svelta Krasteva.
Corria la temporada 2000-2001. Internet sonava així. El hit de l'estiu era aquest. I el Sabadell jugava play-offs d'ascens. Es repetirà la història?
Sabadell en joc.
18 temporades després, el Sabadell torna a la Fuensanta de Conca. Dissabte, recordeu, dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, primer desplaçament de la temporada. Unió Balompédica Conquense, Centre d'Esport Sabadell.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell. No perdis els nostres partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit. Vitamina dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dance.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
La calor es fa molt pesada.
Caca.
I fa venir molta mandra.
Si sí, algú s'adorm, ho fotem fora d'oxina.
Si ets amant del gènere fantàstic, tenim la solució.
Quimèric.
La millor selecció dels programes del Quimèric de tota la temporada la pots escoltar cada setmana a Ràdio Sabadell fins que tornem al setembre.
He plorat molt.
Escolta'ns els divendres a les 8 del vespre, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Sort de nosaltres, perquè la mare que el va parir.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de la ciutat i la comarca. Amazon ha decidit encarir un 80% al seu servei Amazon Prime, l'opció per als clients premium d'entrega ràpida dels seus productes.
La multinacional de comerç electrònic ho aplicarà a tots els seus nous clients des d'avui i també als antics en el moment en què renovin el servei. D'aquesta manera, Prime passarà de costar 19,95 a 36 euros. El canvi afectarà els seus 100 milions de subscriptors.
El Consell de Ministres ha aprovat avui una reivindicació històrica, la prohibició del pas de camions per certs trams de la Nacional 340 i la 240.
La circulació de vehicles de gran tonatge es desviarà per alternatives com ara la P7 i la P2. Com que es tracta d'autopistes de pagament, els transportistes gaudiran d'un 50% de bonificació en el preu d'aquestes vies. Amb aquesta mesura es pretén reduir l'alta sinistralitat de les carreteres nacionals, rebaixant la seva congestió i contaminació.
I el govern espanyol pagarà els 545.000 euros del bufet d'advocats belga que ha de defensar el jutge Pablo Llarena.
Després de dies d'incertesa sobre la decisió final de l'executiu de Sánchez, finalment les arques públiques de l'Estat es faran càrrec de tota la defensa del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. El cost supera el 500.000 euros i servirà perquè un prestigiós bufet d'advocats belga defensi el magistrat a la demanda presentada per Puigdemont i la resta d'exconsellers a l'estranger.
Un quart i cinc de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Nico Del Monte ja és nou jugador del Centre d'Esports Sabadell. El central argentí amb passaport italià arriba procedent de l'Extremadura. Antonio Domínguez, extrem que arriba del Valladolid, també formarà part de la plantilla arlequinada aquesta temporada. Marc Pijuà, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Tots dos jugadors han arribat a la plantilla arlequinada sobre la botzina, just quan ja es tancava el mercat de fitxatges d'estiu. L'única confirmació oficial, però a hores d'ara, és la de Del Monte, central de 29 anys, d'1,80 m d'alçada, esquerra Rai, que compleix el perfil de central polivalent, ja que pot jugar de lateral esquerrà o pivot. També és un jugador amb experiència a la segona B, ja que ha jugat al Marbella i l'Extremadura. També té experiència a Argentina, Malàisia i Albània.
Tot i que no era prioritari, finalment el club ha incorporat l'extrem Antonio Domínguez, Marc, tot i que encara no està confirmat oficialment.
Sí, el club encara no ho ha anunciat, però es preveu que en breus es faci oficial aquesta incorporació. Un extrem que arriba del Valladolid B, de 25 anys i 1,77 m d'alçada, sorgit al Recreativo de Huelva, va arribar a mitja temporada al filial valisoletà la temporada passada. Allà, l'atacant de Puerta Umbria ha anotat 7 gols en 19 jornades disputades. El filial blanc i violeta, de fet, ha coincidit amb dos jugadors de l'actual plantilla arlequinada, Carlos Cobo i Williams Velázquez. Així doncs, si no hi ha cap novetat d'última hora, que no s'espera, Nico Del Monte i Antonio Domínguez seran els últims dos fitxatges en aquest mercat d'estiu del Centre d'Esports Sabadell. Un apunt final, deixa'm fer-te, Pere, perquè Antonio Domínguez, segons ens ha confirmat des del club, no ha estat inscrit en la forma reglamentària, però també informa el club que aquestes petites coses es podran solucionar i finalment Antonio Domínguez serà inscrit com a nou jugador del Sabadell en les properes hores.
I ara sí, en la vessant esportiva, l'equip ha viatjat aquest matí cap a Conca. Després d'una parada a Villarreal, els arlequinats ja descansen a l'hotel de concentració.
Luis Ayllón, tècnic del Conquense, admet que l'estat de la gespa de la Fuensanta no és el millor, però això, diu, no ha de ser excusa per veure demà un bon partit.
Bueno, el césped no es que esté perfecto, no es un tapete continuo, ¿no? Pero bueno, creo que tampoco es una excusa. El césped no está en mal estado, se puede jugar y el estado, yo creo que bueno, puede perjudicar igual o beneficiar igual a los dos equipos. Sí que es cierto que podía estar mejor, pero bueno, tampoco creo que sea un condicionante para el juego de ninguno de los dos.
Aquest Conquense Sabadell es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Sabadell a partir de 6:45 de la tarda.
El municipal de Can Uriac viurà demà a les 7 de la tarda un altre moment inoblidable. El Sabadell Nord disputarà el seu primer partit de la història a Primera Catalana contra el Vilassar. Quico Díaz, el tècnic, no podrà per aquest partit, no comptarà amb aquest partit ni amb Adri Peña per sanció ni amb Albert Quereda per lesió.
Poques hores falten per una de les cites més esperades entre els aficionats de la zona nord des del passat mes de maig, quan van celebrar sobre la gespa el campionat del grup quart de segona catalana. Els homes de Quico Díaz arriben aquest debut amb bones sensacions després d'una pretemporada exigent i que va acabar amb victòria per 0-4 a Castellà. Díaz espera que el seu equip porti el ritme del partit, però reconeix que costarà.
La verdad que sí, yo prefiero jugar en casa con el apoyo incondicional de los aficionados y la gente de fútbol de Sabadell, porque sábado a las 7 de la tarde es una hora perfecta para que la gente futbolera de la ciudad venga y venga sobre todo a apoyar al segundo equipo de la ciudad, ¿no?
Recordem que el debut del Sabadell Nord contra el Vilassar tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al municipal de Can Uriac.
Nova jornada a la Vuelta, setena etapa avui entre Puerto Lumbreras i Pozo Alcón. Etapa ràpida i sense canvis importants a la general. El sabadellenc David de la Cruz segueix 15è a la general a 1 minut i 34 segons del líder de la prova.
L'etapa d'avui serà endut el francès Toni Galopin, que ha arribat per davant del gran pilot, un reduït grup de ciclistes que ha entrat darrere del pilot francès i en el qual també hi era David de la Cruz, el corredor més perjudicat de la jornada d'avui. Ha estat Michael Kwiatkowski, el polonès, company d'equip de De la Cruz a l'Sky, ha caigut als últims quilòmetres de l'arribada i ha perdut més de 20 segons respecte als millors. Demà, vuitena etapa entre Linares i Almadén, de 195 quilòmetres, etapa plana i propícia per als sprinters.
I un apunt de waterpolo, perquè la sabadellenca Gisela Ferrer s'ha classificat per les semifinals del Mundial Juvenil, que aquests dies se celebren a Belgrat.
El combinat estatal ha superat a Hongria per 10 a 13 després d'uns dos primers quarts excel·lents en els quals Espanya s'ha posat per davant per un clar 4 a 11, un parcial de 0 a 5 a favor d'Hongria ha igualat el marcador. A l'últim quart l'equip espanyol s'ha refet per acabar imposant-se per 10 a 13. Demà les semifinals del torneig la jugaran contra el guanyador del partit Grècia i Rússia.
El Sabadell Rugby Club i l'Ajuntament de Sabadell han arribat a un acord per la problemàtica dels camps i horaris d'entrenament de l'entitat arlequinada. Després de l'enrenou que la setmana passada va haver-hi, sembla que totes dues parts hi han posat solució.
Sí, tot i que la preferència del Sabadell Rugby Club era tornar a entrenar dos anys després a la Roureda, on juga els seus partits oficials, finalment ho seguirà fent a Sant Oleguer, dos dies per setmana i un tercer entrenaran a Olímpia, millorant també així els seus horaris. A més, el sènior masculí i femení seguiran entrenant plegats, un punt que consideraven imprescindible des del club. Des del club també es mostren satisfets per aquest acord, però consideren que és una solució puntual a un problema estructural.
Sí, sí, es puntual, vamos, o sea, el año que viene tendremos más o menos los mismos problemas. En cuanto a problemas me refiero a que todavía no conseguiremos lo que nosotros queremos realmente. Posiblemente el ayuntamiento nos mantenga estos horarios y este campo si así lo queremos, pero no es una solución definitiva.
López també ha assegurat que no han parlat amb l'Ajuntament per trobar una sortida a l'escola de rugbi, com a projecte també al projecte sub-18, de crear un equip sub-18, i ara, diu, esperen apropar postures amb la Junta de la Roureda, amb qui aquesta temporada, diuen, es porten millor.
Aquest pròxim 15 de setembre, el Parc Catalunya de Sabadell serà l'escenari de l'inici de la 19a edició del mític Rally de la Llana. Organitzat un any més per la gent del Motor Club Sabadell, la prova compta a hores d'ara amb una setantena d'inscrits.
L'edició d'enguany del Rally es durà a terme en una sola jornada, amb 60 quilòmetres cronometrats en 6 trams i a doble passada. Sant Miquel del Fai, Vic o Sant Feliu de Codines són alguns dels llocs que acolliran aquesta prova. El president del Motor Club, Jaume Marco, apunta les novetats d'enguany.
Sí, hem tornat als orígens. Tornem aquest any a part de clàssics, tenim cotxes moderns, serem puntuables per la Copa Catalana d'Asfalt, tenim Copa Promoció, tenim Challenge Michelin, tenim Focus Extrem, tenim una sèrie de cotxes moderns, a part dels clàssics que continuem conservant.
Aquest any 2018 també servirà per commemorar el 50è aniversari de la primera edició de la prova, que es va celebrar l'any 1968.
Més notícies esportives en un format més breu, novetats també en el mercat de fitxatges a primera divisió.
Sí, el lateral del Barça, Marc Cucurella, surt cedit a l'Eibar. El Sevilla ha anunciat el fitxatge del davanter holandès de l'Espartak de Moscou, Quincy Promes. Borja Mayoral, davanter del Real Madrid, anirà a préstec al Levante. L'Espanyol va fer oficial ahir l'arribada del lateral del Màlaga, Roberto Rosales, i el Girona ha cedit David Timor al Las Palmas.
Jordi Alba, fora de la primera llista de Luis Enrique.
El seleccionador espanyol ha donat la seva primera convocatòria pels partits amistós dels partits contra Anglaterra i Croàcia de la nova Lliga de les Nacions. A la tarda del Barça és la gran absència, però tampoc hi són jugadors com Coque o Iago Aspas. En canvi, hi ha fins a 7 novetats: Pau López, Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Dani Ceballos, Suso, el lateral del Barça Sergi Roberto o el lesionat Diego Llorente.
Configurats els grups de la Lliga de Campions 2018-2019.
El Barça s'haurà de veure les cares al grup B amb Tottenham, PSV Eindhoven i Inter de Milà. El grup G, el Real Madrid, tindrà com a rivals la Roma, el CSK de Moscou i el Victoria Pils. L'Atlético de Madrid s'enfrontarà al Borussia Dortmund, al Mónaco i al Brujas en el grup A, i el València va caure al grup H amb la Juventus, el Manchester United i el Lyon-Bong Suís.
I també s'han configurat els de l'Europa League.
Sí, al grup F hi trobem l'Olympiacos, el Milan, el Betis i el Dudelange. Al grup G hi trobem el Villarreal, el Ràpid de Viena, l'Espartak de Moscou i el Glasgow Rangers. I al grup J, el Sevilla, el Krasnodar, l'Estàndard de Lieja i el Akhisarspor.
Moltes gràcies, Marc. En un minut, 7:45, nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell dilluns. Els butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.